Gairebé ha quedat en un segon pla pels embolics judicials i les eleccions del Barça, però la veritat és que avui l'equip blaugrana juga la vida, la competició que, segons Koeman, era la via més directa per guanyar un títol, la Copa del Rei. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Avui a les 9, semifinal tornada, Barça-Sevilla. Cal remuntar 2 gols d'avantatge de l'equip andalús. És possible remuntar-li 2 gols al Sevilla?
Home, possible ho és, però no és probable. Si som una mica realistes, la sensació és que el Sevilla és un dels equips més sòlids d'Europa, és veritat, però que el Barça li va fer molt mal, sobretot Koeman a Lopetegui, el partit de dissabte des del punt de vista tàctic, i és, la veritat, un aparellament ara mateix molt atractiu per veure com intervenen els dos entrenadors després dels precedents de dissabte.
Repetirà l'esquema, Koeman?
Aquesta és la gran pregunta.
Clar, perquè dissabte va sorprendre, però ara, en teoria, Lopetegui pot haver estudiat.
Tu, jo i Lopetegui crec que també se la fa.
I Koeman, perquè... potser
fins i tot. Exacte, potser sí. Home, la veritat és que el millor és que la iniciativa la té Koeman, perquè Lopetegui pot reaccionar al que va passar dissabte, però Koeman ho pot matisar. Jo tinc la sensació que Koeman no tornarà al 4-3-3 més clàssic i més ortodoxa. Que alguna cosa va servir de rastre, diríem, el que va fer el Barça-Sevilla, que amb els tres centrals el que va fer millor va ser pressionar dalt. Potser no fa els tres centrals per intentar tenir un jugador més d'atac, que podria ser Griezmann, que fa 2 partits que és suplent, però el que és evident és que no es mantindrà el 4-3-3 clàssic, que hi haurà algun matís, que potser es tira un lateral i recull l'altre, que alguna cosa farà perquè Lopetegui no tingui tan clar la idea de 3 centrals o 4-3-3 i que hagi d'estar pendent una mica del que faci el Barça.
Tots donaven per fet que Pedri no jugaria, però clar, ha entrenat.
La veritat és que després d'entrenar ahir amb el grup, ara mateix jo crec que és candidat per ser titular, si no, ahir no hauria fet aquest pas endavant de manera precipitada. S'entén que els nens són de goma, no?, que diuen. Doncs Pedri no és un nen,
podrien
però gairebé,
fe,
i podria ser de mig goma, i que s'ha recuperat miraculosament, i que jo crec que el partit és prou important com perquè si ahir va poder entrenar amb el grup, avui pugui ser titular.
Doncs no sé si dir missió impossible, però en tot cas missió gairebé impossible, que no vol dir que no ho sigui, impossible, però en tot cas complicat, complicat. Remuntar-li 2 gols al Sevilla. A partir de les 9, com sempre, 1 hora abans, el Ricard, el Bernat Soler i tot l'equip de la TDT per tal de fer la transmissió. Que vagi bé.
Gràcies, Òscar.
Unes hores abans, i no gaire lluny del Camp Nou, a Sant Joan d'Espí, l'estadi Johan Cruyff acull avui de nou un partit de la Champions femenina. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I juga l'anada dels 8ens de final contra un rival, el Fortuna Ioring de Dinamarca, que és un equip que és una incògnita.
La Champions torna al Johan Cruyff després de 2 mesos i mig. Les daneses hi arriben després de l'aturada hivernal de la seva lliga, on van acabar terceres. Com el Barça, el Fortuna ha estat una vegada subcampió europeu, va ser l'any 2003. Tenen una plantilla jove i han fet últimament algunes incorporacions. Lluís Cortés, l'entrenador del Barça, en parla.
Que sí que ha patit canvis i ha perdut alguna jugadora important en aquest mercat d'hivern, però que també pot sorprendre amb jugadores joves que potser no tenen tan controlades, però que són jugadores tan amb talent, però al final són uns 8 anys de final de Champions i hem d'estar preparades per competir en aquesta competició, que és una de les il·lusions, no un objectiu, sinó una de les il·lusions de l'equip. Doncs hem d'anar a no cometre errades, a no perdonar, a no concedir i a ser nosaltres mateixes fins al final.
Il·lusió per la Champions, un títol que encara no té el Barça. Les blaugranes són líders indiscutibles a la Lliga amb un ple de 17 triomfs, amb 87 gols a favor i només 3 en contra. A més, al Johan Cruyff, les jugadores del Barça són fortes, han guanyat els 24 partits que han jugat des que es va inaugurar el camp el desembre del 2019. La defensa de Mataró, Marta Torrejón, assegura que estan tranquil·les malgrat les actuacions policials i judicials que el club viu aquests dies.
Amb setmanes de doble partit és a vegades també complicat centrar-te també en altres temes perquè s'està focalitzat en el partit. Per tant, tranquil·les i a la nostra feina.
Barça, Fortuna i Ioring, anada dels 8ens de la Champions a 4:45 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff i es pot veure per Esport 3.
I encara el Barça, però en l'aspecte extraesportiu, som al compte enrere per les eleccions de diumenge i des d'avui fins divendres us oferirem cada dia un reportatge resum de com afronten els 3 candidats al futur blaugrana. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Podem començar parlant dels projectes esportius. Com és el projecte esportiu de Víctor Font, de Toni Freixa i de Joan Laporta?
El desenvolupament esportiu és un dels principals elements d'aquesta campanya electoral. Posicions enfrontades, punts en comú i Messi com a epicentre de tot. Joan Laporta, per exemple, acostuma a apel·lar a la seva relació personal amb Leo Messi com a argument principal per convèncer-lo.
El Leo es vol quedar al Barça, estic convençut. El Leo esperarà la proposta del nou president del Barça. Jo tinc una relació amb ell d'afecte, de respecte, i a més puc dir que tinc credibilitat davant del Leo, m'ho ha dit sempre, eh? Todo lo que me has dicho lo has cumplido siempre. Ell sap que me l'estimo, que el Barça i els culers ens l'estimem, i el que està en una situació que és humanament comprensible i professionalment també té unes ofertes importantíssimes que li ofereixen doncs, més del que guanya actualment en el Barça, i aquí doncs, estarà la clau de volta de que ell valori el que és no fer un canvi dràstic a la seva vida. Per tant, hem de ser bons a l'hora de fer l'oferta econòmica.
En l'organigrama esportiu de Laporta, però el que sabem és que Rafael Juste serà el vicepresident esportiu i que l'exentrenador de tenis Xavi Bodó es presenta com un dels homes forts de la candidatura. De la seva banda, Víctor Font és qui més múscul esportiu ha lluit fins ara. La seva campanya ha anat associada al nom de Xavi Hernández, amb qui ha treballat des de fa temps en la confecció del projecte esportiu. A més, però, ha presentat un organigrama detallat on, a més de Xavi, hi apareixen Jordi Cruyff, Juli López, Tito Blanco, Joan Vilà o Albert Benages.
Tenir una figura de general manager, que al final és l'últim responsable. I vam arribar a la conclusió que aquesta persona, el general manager del Barça, per fer aquesta reconstrucció en els propers 10 anys ha de ser el Xavi Hernández.
Jordi Cruyff és la persona idònia per portar la direcció esportiva del Barça.
Complementa molt bé el Xavi.
En el cas de Toni Freixa, el seu home fort és Lluís Carreras, director de futbol, amb què ha dissenyat un pla específic per potenciar el planter, a més de descartar el retorn de Neymar. Ara bé, un dels grans estímuls del pla esportiu de Freixa és la contractació de talent, és a dir, grans fitxatges.
Y para el mercado de la 21-22 estaremos en disposición de incorporar dos cracks diferenciales en posiciones de ataque y un defensa. Sin dar nombres, que esto es muy importante. Nosotros de nosotros nunca saldrán nombres hasta que nos convoquemos al auditorio, a la auditoría, a hacer la presentación del jugador.
Sí, sin dar nombres, pero de nivel Haaland. Entendernos.
Sí, sí, este jugador puede marcar un nivel. Un Haaland, sí, un Haaland.
A tot això, una de les primeres qüestions que haurà de decidir el nou president en matèria esportiva és la contractació d'Eric García, el central del Manchester City, amb qui el Barça té un acord per la temporada vinent. García ha estat epicentre del debat futbolístic aquest mercat d'hivern. Víctor Font es va distanciar a Laporta i Freixa apostant per la seva contractació i fins i tot va encaminar la negociació amb el Manchester City de Ferran Soriano. Els altres dos candidats, però, es van negar a executar aquesta operació argumentant la delicadesa del moment econòmic que viu el club i la futilesa pagar per un jugador ja lligat per l'entitat.
Molt bé, doncs són els projectes esportius dels tres candidats. Tres candidats que passaran pel matí de Catalunya Ràdio avui, demà i demà passat. Avui ha passat Toni Freixa, que ha explicat que Xavi Hernández el veu com a entrenador del Barça B.
Jo crec que igual que Pep Guardiola va ser entrenador del Barça B i després un brillantíssim entrenador, vaja, el millor de la història, i Luis Enrique el mateix, jo crec que és un bon camí perquè Xavi comenci al Barça, per ell i també pels jugadors joves que tindran l'extraordinària sort de tenir Xavi. Jo crec que és una història natural. No és natural venir a substituir un entrenador com Ronald Koeman, que està fent una molt bona feina.
Més coses, perquè ja hem conegut detalls de l'informe elaborat pels Mossos d'Esquadra arran de l'anomenat Barça Gate. I assegura Salmu que el perjudici econòmic causat al Barça podria anar dels 840.000 als 1,2 milions d'euros i els implicats podrien haver fet una administració deslleial.
194 pàgines, un total de 19 testimonis a banda dels 4 detinguts, l'expresident Josep Maria Bartomeu, l'exassessor Jaume Masferrer, el director general Òscar Grau i el cap dels serveis jurídics Román Gómez Pont, i amb el disseny del fraccionament dels pagaments a les empreses del grup Nystream. Els testimonis de treballadors assenyalant Jaume Masferrer com a responsable i interlocutor. Especialment significatius els casos de Xavi Martín com a director de la Masia, on detallà la seva sorpresa i enuig en veure les factures d'I3B que se li atribuïen al seu departament, o el de Xavi Sense, responsable de l'oficina del Barça Hong Kong, que es va negar a assumir aquestes mateixes factures. A més, el director financer del club, José Joaquín Echeverría, va declarar davant la policia que el pagament fraccionat es va establir per saltar-se els controls interns. Pel que fa als testimonis d'Idres Ventures i les seves empreses associades, alguns elements significatius. Per exemple, reconeixement explícit que Bartomeu tenia constància i coneixement que s'usaven diners del club pel seu benefici. D'altra banda, en aquesta documentació hi ha un correu electrònic on s'apunta un llistat de periodistes que havien de monitorejar, també es concreta que les filials del grup Nystream disposaven d'un padró electoral del club, és a dir, les dades dels socis. Per exemple, reconeixement explícit sobre la realització de l'informe contrari a Víctor Font, que el Barça va negar amb contundència i rotunditat. I, per cert, sobre l'auditoria de Pricewaterhouse, els Mossos donen per acreditat que estava limitada, capada des de l'origen per ordre del director general Òscar Grau. Segons els Mossos, el delicte que se'ls podria imputar seria d'administració deslleial agreujada amb penes d'entre 4 i 8 anys de presó.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No minuts i seran les 3 de la tarda. Dues bones notícies per Sara Jessica Vicius al Barça de bàsquet. La victòria d'ahir al camp del Panathinaikos, que confirma el lideratge de l'equip a l'Eurolliga, i també Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
L'arribada de Pau Gasol a Barcelona amb tota la seva família per incorporar-se plenament ja a la disciplina blaugrana.
Sí, ara mateix podem dir que Pau Gasol està volant cap a Barcelona, se l'espera d'aquí un parell d'hores aproximadament, als vols d'un quart de sis, dos quarts de sis a Barcelona, per tant a l'aeroport de Barcelona, i a partir d'aquí la incògnita és saber com arriba. Veurem si arriba bé, si necessita uns dies encara abans de reintegrar-se amb el grup. Sabem que ho fa amb la família i sabem que no debutarà a curt termini. Per tant, doncs, veurem, però la notícia, efectivament, és que Pau Gasol serà a Barcelona d'aquí a poques hores.
Això mentre el Barça ha aconseguit aquesta victòria que el referma en el lideratge de l'Eurolliga. Per tant, esportivament les coses també li van bé a l'equip de Sara Jessica Vicius. Un altre Barça, el d'handbol, tanca avui la primera fase de la Lliga de Campions jugant al Palau contra el Zaporizhia d'Ucraïna. Els de Xavi Pascual busquen completar la fase amb un ple de victòries, 14 de 14. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
El partit també servirà d'entrenament de luxe de cara a la fase final de la Copa del Rei, que es disputa aquest cap de setmana a Madrid.
Sí, el Barça debutarà divendres contra el Logroño, però abans hi ha aquest partit de la Champions, que és intranscendent pels blaugrana, més enllà d'aconseguir el rècord de guanyar els 14 partits de la fase de grup. Un fet, però, que Xavi Pascual, el tècnic de l'equip, deixa en un segon pla.
Nosaltres el que fem és intentar sempre preparar els partits per guanyar. La fita de 14 o no, doncs ens ha de ser una mica igual. Penso que sempre hem enfocat això així i és el que seguirem fent.
El Barça es va estrenar precisament en aquesta competició contra el Motor Zaporizhia a Ucraïna, un partit al que no va poder anar Xavi Pascual per culpa del coronavirus. Ara es trobarà un rival que sí es juga l'opció de poder millorar la seva posició final a la classificació.
Un equip quan està a la Champions i té tants punts com ells i s'està barallant per agafar la quarta o la tercera posició, vol dir alguna cosa. No es regalen els punts aquí, no? I, bueno, és un equip duríssim. A nivell defensiu tenen jugadors importants, amb Malacins, que és un dels jugadors amb més desequilibri que hi ha a nivell d'1 contra 1, i bueno, és un bon equip, un equip que està en el lloc que està perquè s'ho ha merescut.
El Barça ja sap que el seu rival als vuitens de final d'aquesta Lliga de Campions serà l'Elverum Noruec, que acabarà últim del seu grup.
I un parell de coses abans de la publicitat. Aquest any el múltiple campió del món de MotoGP, Valentino Rossi, comença una nova aventura en el segon equip de Yamaha. Diu que no vindrà a passejar-se, però també reconeix que, depenent de com li vagin les coses des de l'inici de temporada fins a l'estiu, dependrà que decideixi plegar o continuar en actiu al final d'aquesta temporada. I d'altra banda, en waterpolo, a la Champions masculina, el Barceloneta juga avui contra el Jadran de Montenegro i necessita guanyar per tal de compensar la desfeta d'ahir contra el Ferencváros Urengarés. En principi, el partit d'avui és contra un rival molt més assequible que no pas el d'ahir, per tant, els mariners que, en teoria, haurien d'aconseguir la victòria. Esperem que sigui així.
Catalunya migdia.